L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Semuta. Avui dilluns, el dia 5 de desembre, destacarem... Els afectats per la fallida de l'Aldea es constituiran legalment com a entitat per intentar recuperar els seus diners. El president de la Generalitat, Artur Mas, reitera que cal esforç i voluntat per sortir de la crisi. L'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, es compromet a seguir la lluita iniciada per Bertomeu i Martí per la defensa del Xerta Sénia. Més de 5.000 persones participen dissabte a la Ràpita en la novena Diada del Llagostí. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Aquest passat divendres al vespre, més de 200 afectats pel bloqueig dels comptes bancaris de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea van decidir constituir-se legalment com a associació per poder iniciar el procés legal que els permeti recuperar els seus estalvis. Des de Antena Aldaia, Seto Gallego ens amplia aquesta notícia.
Este passat divendres, els afectats pel bloqueig dels comptes bancaris de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea omplien el saló de plens de la Casa de la Vila. En l'assemblea informativa, els usuaris afectats reclamaven unir-se amb una associació per poder fer front comú i trobar solucions ràpides per poder intentar recuperar els seus estalvis. Escoltem a Jordi Gas, usuari afectat.
Crec que d'aquí a la nit hauria de quedar constituïda una associació de veïns afectats, perquè estem tots afectats, uns en més i uns altres en menys. Hi ha gent que inclús té tots els seus estalvis i entenc jo que, de moment, hauríem d'anar per la via aquesta de constituir-nos l'assemblea d'afectats i després buscar un advocat mercantilista. No? I a partir d'aquí, pues, la gent anar constituint en assemblees, que surti una persona que sigui responsable de representant i llavors anirem de la mà de l'Ajuntament, anirem de la mà de qui sigui.
Dissabte pel matí, l'Ajuntament de l'Aldea obria les oficines per començar a confeccionar les llistes dels usuaris afectats pel bloqueig dels comptes de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. A última hora del dissabte, més de 200 famílies ja havien passat a inscriure's per les dependències municipals. El bloqueig dels comptes bancaris ha creat un malestar i una impotència generalitzada amb els aldeans que ha afectat a veïns, jubilats, agricultors, entitats o comerços. Precisament este diumenge 4 de desembre tenia prevista l'obertura en la primera fira de Santa Llúcia al pavelló poliesportiu per l'associació Aldea Comercial i s'ha decidit suspendre-la per estar implicats amb el bloqueig molts dels comerços aldeans. Una de les entitats afectades que ha perdut tots els seus estalvis és la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana, entitat cultural que enguany precisament arribava a la 30a edició de les jornades culturals previstes pel cap de setmana del 9 al 11 de desembre i que també han estat suspeses. Maria Calvet, presidenta de l'ESCRUA.
No les podem dur a terme, ens han arruïnat a tots. I bé, nosaltres teníem el compte aquí dins de la cooperativa i, clar, no ens deixen treure diners, no podem fer res i no podem fer front a les despeses que ens venen. I bé, no sé fins quan durarà, jo espero que tot això se solucione, que surti el culpable de tot, els culpables, i que no tenen el que han fet.
Des de la Fira de Tàrrega, el passat dissabte, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, realitzava unes declaracions en les que es comprometia i es faria tot el possible amb els afectats de l'Aldea perquè poguessin tornar a la normalitat el més aviat possible.
Gràcies, Seto, i continuem amb aquesta informació, ja que el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mascolell, ha anomenat la directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari, Divina Alzinet, per trobar solucions a la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Segons van explicar a l'Agència Catalana de Notícies, fonts del Departament d'Economia, avui dilluns al matí s'ha celebrat una reunió entre els responsables de la cooperativa, el director general de Política Financera i la mateixa directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari, per començar a trobar solucions a la fallida de la cooperativa. Alzinet té un gran coneixement de les necessitats del sector agrícola, segons la conselleria. Per la seva banda, l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, alertava que el poble pot entrar en fallida absoluta en pocs mesos després que la secció de crèdit de la cooperativa del municipi hagi bloquejat els comptes bancaris per un concurs de creditors. Dani Andreu.
Bueno, anem a la ruïna, també. És a dir, tota l'activitat econòmica del poble en un o dos mesos estabilitzarà. Si això el nostre govern no ho sap, diguéssim, administrar de la millor manera adequada, no tractant-ho com un tema d'una fallida solament, sinó d'un tema social d'un poble, és que, a veure, se poden llogar cadires, per dir-ho una expressió una miqueta col·loquial, no? Perquè això serà un desastre absolut.
Dels 4.500 habitants de l'aldea, més de 3.000 estan afectats per la fallida i els pocs veïns que s'han salvat d'aquesta situació comencen a patir les conseqüències que bona part dels habitants del poble no puguen accedir als seus diners. Per aquest motiu, l'alcalde Dani Andreu ha demanat al govern que entengui que el problema va més enllà d'un problema empresarial. Algunes persones, sobretot gent gran, ja han hagut de demanar ajuda per menjar a l'Ajuntament i a Càritas.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va tornar a demanar actituds positives als catalans per encarar la crisi econòmica. Fent referència a la història del país, Mas va recordar que la voluntat i l'autoestima han estat la clau per sortir de situacions més dures i va instar a mantenir l'actitud de superació que han caracteritzat Catalunya. El president va fer aquestes declaracions a Amposta, on va inaugurar el Museu de les Terres de l'Ebre. L'autoestima dels ebrencs, va apuntar, ha de ser un exemple per al país de la capacitat de mantenir la identitat en temps difícils. Artur Mas.
Doncs bé, davant d'aquestes, entre cometes, grans riuades que tenim a sobre i davant d'aquestes batalles que ens venen per tot arreu, que ens podrien causar una certa confusió, un cert desconcert, fins i tot una certa desesperança, davant de tot això, com podem reaccionar? Fent coses concretes, per suposat, però sobretot amb unes actituds positives. I aquesta força de voluntat i aquesta autoafirmació en les nostres capacitats és clau. I aquí podeu ser exemple. Les Terres de l'Ebre, que vol dir la gent de les Terres de l'Ebre, a base de tota aquesta història, posada en el present i projectada en el futur, en podeu ser un bon exemple.
El president Mas va aprofitar la seva visita a les Terres de l'Ebre aquest passat dissabte per recordar que la societat catalana ha sortit de circumstàncies més dures i com alguns trets de la identitat catalana han ajudat sempre al país a sortir-ne. El president va inaugurar el reconvertit Museu Comarcal del Montsià en el Museu de les Terres de l'Ebre, on es repassa la història i l'evolució del territori a través de 5 àmbits cronològics on es poden veure més de 700 objectes procedents de 80 jaciments de 24 municipis ebrencs. El museu té una superfície de més de 3.000 metres quadrats i la seva reforma integral, d'una durada de 3 anys, ha tingut un cost total de més de 3 milions d'euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divuitenes jornades citrícoles d'Alcanar. Del 28 de novembre al 3 de desembre, a Alcanar se celebrarà aquest seminari tècnic que tractarà sobre diferents qüestions normatives i tècniques en l'àmbit de la citricultura. Criteris per al rec, mètodes de control de la mosca mediterrània, el control de la plaga del poll roig o la reforma de la PAC són algunes de les qüestions que es tractaran en aquestes 18enes jornades citrícoles d'Alcanar. La inscripció és gratuïta i per a més informació podeu trucar al telèfon de Serveis Agraris al 977 73 23 76. 18enes jornades citrícoles a Alcanar.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, es compromet a seguir la lluita iniciada per Bertomeu i Martí per la defensa del Xerta Sénia. L'alcalde endureix el seu discurs i demana al delegat que no s'arrugui davant les pressions de determinats sectors per aturar la infraestructura. Diu que, si cal, sortiran al carrer per defensar el que considera vital per a la subsistència de la pagesia dels pobles de l'interior. Josep Roig.
L'alcalde de Santa Bàrbara ha demanat, ara més que mai, unitat a les administracions afectades pel canal Xerta Sénia i sindicats agrícoles per tal de defensar que la infraestructura sigui una realitat. Jordi Boronat deia que el canal és la vida per als pobles de l'interior i que en aquest any de sequera s'ha demostrat més que mai la necessitat de que els pagesos puguin assegurar les seues collites amb el rec de suport. L'escoltem.
Perquè el Xerta Sénia és la nostra vida, la vida de l'interior del Montsià i del Baix Ebre, la vida dels pagesos que volen estabilitzar les seues collites d'oliva i poden saber més o menys que trauran uns calés d'allò que han invertit en aquelles oliveres. I enguany, malgrat que aquests dies ha plogut una miqueta, enguany és un bon exemple per a reivindicar este canal i demanar este canal.
Boronat deia també que el seu compromís és el de seguir la lluita començada per l'alcalde Josep Bertomeu i continuada després per Joaquim Martí perquè el Xerta Sénia acabi regant l'interior del Montsià i del Baix Ebre.
A partir d'aquí, me vaig comprometre un dia en Josep Bertomeu i després en Joaquim Martí que seguiria la lluita tal com ells, Josep Bertomeu l'havia iniciat i Joaquim Martí l'havia seguit. I a hores d'ara sóc jo el màxim responsable perquè tradicionalment des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara havíem establert aquell compromís de tirar endavant la Xerta Sénia. Últimament el meu discurs s'ha endurit moltíssim i moltíssim més perquè a tall de tot això que dia ara és ara més que mai que el territori hem d'estar units, les administracions que toquem al Xerta Sénia hem d'estar units, els sindicats de pagesos, i no em tornaré a repetir, els sindicats de pagesos han d'estar units i han d'exigir el delegat del govern per una banda, però també el delegat d'Agricultura i el president Mas, que ja li hem exigit i el conseller que va estar ahir, que este canal ha de baixar.
Jordi Boronat va demanar al delegat del govern, Xavier Pallarès, en l'acte d'inauguració de la passada Fira de l'Oli, que no s'arrugués, que aquest canal havia de baixar, com acabem d'escoltar, i que qui ho vulgui aturar o qui vulgui fer marxa enrere en fer-lo baixar es toparà primer amb l'Ajuntament de Santa Bàrbara i espera que amb la resta de pobles que se'n beneficiaran.
No mos hem d'arrugar, delegat, no mos hem d'arrugar, delegat, no mos hem d'arrugar i hem de tirar este canal avant. No deixar-ho marxa atrás. Entendrem per la situació econòmica, entendrem que es prolonguen els plaços d'execució de l'obra, però no entendrem de cap manera i sortirem al carrer si fa falta amb tots els pagesos, si no entenem que hi ha una paralització per part del govern del canal Xerta Sénia. Perquè això significa molt per a nosaltres, perquè això significa molt per a tota aquella gent que durant molta part de la seva vida ha estat lluitant per aquest canal.
L'alcalde de Santa Bàrbara concloïa dient que sempre que tingui un micròfon davant aprofitarà per defensar que el Xerta Sénia tira endavant perquè considera que és vital per a la subsistència de la pagesia dels pobles d'interior.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Ràpita va celebrar dissabte la novena Diada del Llagostí, que va comptar amb un públic superior a les 5.000 persones. Personalitats del món pesquer i gastronòmic van ser convidats en aquesta diada, que segons valora l'organització, va ser un èxit. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia la notícia.
Més de 5.000 persones van assistir dissabte a la novena Diada del Llangostí, que es va celebrar al pavelló Firal de la Ràpita. Durant la jornada es van repartir uns 500 quilos de llangostins, cuinats per 14 restaurants locals i pels mateixos pescadors de la confraria Verge del Carme. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Ràpita, Rosa Anglès, ha valorat positivament la xifra de públic assistent, que supera la de l'any passat.
De la novena Diada del Llangostí fem una valoració molt positiva perquè hem superat les xifres de l'any passat. Calculem que per la venda de tiquets més de 5.000 persones van assistir. Pensem que aquesta diada només són unes hores, des de les 12 fins a les 3 de la tarda. Per tant, molt bona acceptació de la gent i cal dir que molts de restaurants van tindre que repetir les racions, se van esgotar. També comentar que els restauradors tenien moltes reserves per les jornades del llangostí que feien al seu restaurant, per tant, una valoració molt positiva.
Valoració en aquest cas excel·lent de la Diada del Llangostí la va fer l'Eduard Chatrú, excap de cuina del Bulli i membre de la Fundació Ferran Adrià, que va assistir com a convidat en aquesta diada.
Doncs jo faig una valoració excel·lent, no? Només fa falta veure aquí el munt de gent que ha vingut, no?, a disfrutar d'aquest dia, que al final crec que és una festa per Sant Carles, on es reivindiquen els grans productes i els grans restaurants que teniu la sort de tindre aquí a Sant Carles, i només doncs, felicitar a l'Ajuntament, a totes les associacions que han tingut part en aquest acte, i felicitar-vos perquè teniu un magnífic producte, uns magnífics restaurants, i a part es veu que aquí feu pinya i aneu tots a una, que és la manera bona de treballar, no?, del treball en equip.
La novena Diada del Llangostí va ser inaugurada per la directora general de Pesca, Mercè Sant Martí, que va destacar la seva aposta per tirar endavant el projecte de pesca-turisme, que permetria donar un valor afegit a l'activitat dels pescadors. Sant Martí va anunciar que en aquests moments la Generalitat està tramitant el decret llei de pesca-turisme.
Jo us voldria dir que des de la Direcció General de Pesca, a l'arribar doncs, vaig tenir aquesta petició que s'havia estat treballant des de feia temps amb el tema del pesca-turisme. Per tant, doncs, va haver-hi un moment que amb el conseller vam decidir, amb un acte potser dos a dia de valentia, doncs, entrar a la redacció d'aquest decret de pesca-turisme, tot i que tenim les competències que tenim i volíem doncs, adelantar-nos al que era doncs, aquesta normativa que s'estava fent a nivell d'Espanya, però que, com que anava lligada, alguns de vosaltres coneixeu, a la llei de pesca sostenible, doncs, va quedar guardat en un calaix i va quedar parat. Nosaltres pensàvem en un moment difícil en què la societat t'està demanant això, que l'administració no podríem perdre aquest punt. Hem fet ja una presentació d'aquest decret. Ara, en aquests moments, aquest decret està a assessoria jurídica, perquè els juristes ens hi han d'acabar a donar la seva mà. Quan el tinguem fet, es donarà a tot el sector perquè tothom pugui fer al·legacions i esperem que en poc temps això sigui una realitat per donar-nos aquest marc normatiu per ja donar, doncs, que l'administració estiguem al nivell que en aquest moment està la societat.
Cal destacar que fins al 15 de desembre se celebren les jornades gastronòmiques del Llangostí, durant les quals els restaurants rapitencs ofereixen uns menús diaris de degustació al preu de 38 euros amb IVA inclòs.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divuitenes jornades citrícoles d'Alcanar. Del 28 de novembre al 3 de desembre, a Alcanar se celebrarà aquest seminari tècnic que tractarà sobre diferents qüestions normatives i tècniques en l'àmbit de la citricultura. Criteris per al rec, mètodes de control de la mosca mediterrània, el control de la plaga del poll roig o la reforma de la PAC són algunes de les qüestions que es tractaran en aquestes 18enes jornades citrícoles d'Alcanar. La inscripció és gratuïta i per a més informació podeu trucar al telèfon de Serveis Agraris al 977 73 23 76. 18enes jornades citrícoles a Alcanar.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El jutge substitut de Gandesa va acceptar els recursos que van presentar les acusacions particulars de les famílies dels bombers morts a l'incendi d'Horta de Sant Joan per actuar com a acusació popular en la causa contra els dos piròmans. Així ho va explicar el passat divendres l'advocat per part de les famílies, Pau Simarro, a l'entrada dels jutjats. Simarro va deixar clar que el fet de personar-se com a acusació per acció popular no canvia la pena que demanaran per Lorenzo Forner i Juan Antonio Paz. Les famílies dels bombers morts han unificat criteris per demanar penes de 20 anys de presó contra els piròmans per un delicte d'incendi forestal amb afectació de gran extensió i risc per a les persones. Pau Simarro.
Que aquells recursos que la defensa dels iniciadors de l'incendi havien posat, de que no es podien les famílies personar i no podien acusar, això ja ho ha resolt. Ens ha donat absolutament tota la raó en el que nosaltres dèiem, és a dir, que s'admet l'acusació per acció popular, i a més no cal fer querella, no cal fer caució, ni cal fer absolutament res, perquè això ja ho diu el Tribunal Suprem, quan el procediment està encetat, doncs qualsevol persona pot compareixi a fer l'acusació, sigui o no perjudicada pel delicte. Aleshores, nosaltres avui tenim clar que avui se farà l'acte que està convocat, tenim clar que se'ns permetrà doncs, participar-hi i com, tal com vàrem dir l'anterior vegada, nosaltres pensem demanar doncs, una pena de 20 anys de presó per cada un dels incendiaris, dels piròmans, per un delicte agreujat d'incendi forestal i és agreujat perquè es va ficar en risc la vida de moltes persones.
Aquest divendres es van dur a terme als jutjats de la capital de la Terra Alta la visita per concretar les acusacions contra Lorenzo Forner i Juan Antonio Paz després que s'ajornés la sessió fa dues setmanes quan la defensa dels piròmans va denunciar que les famílies dels bombers no podien presentar-se com a acusació particular. La fiscalia concretava també divendres les penes contra els acusats. Un dels piròmans, Lorenzo Forner, va entrar equipat de motorista a l'edifici judicial per esquivar a ser captat per les càmeres.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tres persones van estar detingudes com a presumptes autors de l'homicidi d'un home de 34 anys aquest passat dissabte a la nit a l'Ametlla de Mar. Els tres detinguts són de nacionalitat marroquina, igual que la víctima, i tenen entre 21 i 27 anys. Un dels detinguts seria l'autor de l'agressió amb arma blanca que va causar la mort de l'home. Els seus dos companys haurien estat detinguts també per encobrir els fets. L'homicidi es va produir dissabte a la nit al carrer Cervantes de l'Ametlla de Mar, on es concentren establiments musicals i d'oci. Més enllà de lamentar la mort de la víctima, els veïns de la zona es queixen de les molèsties nocturnes que han de suportar durant tot l'any.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Com cada dilluns, des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens informa de la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa referència als equips de les nostres contrades. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, en repassem la jornada futbolística del cap de setmana, evidentment referida als equips que tenim en competició a les Terres de l'Ebre i, com és habitual, comencem parlant de la tercera divisió. El grup català, on tenim un equip de les nostres comarques, l'Amposta, que, tot i la victòria de la passada setmana contra el líder, en aquesta ocasió no aconseguia de sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Manlleu, on va caure derrotat per 4-2. Una Amposta que continua ocupant l'últim lloc de la classificació és QE amb 10 punts, una classificació que el Prat encapçala amb 34. Els ampostins tindrien ara mateix la línia de salvació a 5 punts. Anem a la primera catalana, on sí que trobem bones notícies, com a mínim pel que fa a la Rapitenca, que en aquesta jornada, i gràcies a la victòria per 2-0 al camp de la Devesa davant del Martinenc, aconseguia de posar-se el líder del grup d'aquesta, com deien, categoria, la primera catalana. Els altres dos equips del nostre territori que militen en aquesta categoria, tots dos jugant com a local, no podien passar de l'empat. L'Ascó, jugant a casa, com dèiem, empatava 0-0 davant del Torreforta, mentre que el Tortosa es quedava 1-1 davant del Viladecans, sense poder aconseguir així el gol de la victòria que li donés els 3 punts. La Rapitenca líder amb 28 punts, mentre que l'Ascó ocupa la 8a posició posició, amb 19 punts, i el Tortosa estaria ara mateix en llocs de descens, ocupant la 16a posició amb 11 punts. Passem a la segona catalana, 13a jornada de competició, i els resultats: Calafell 1, Remolins Vítem 0, el Morell 2, el Catllà 2, la Cava 3, Cambrils 2, Salou 2, Campclar 1, Roquetenc 3, Catalònia 1, Vilaseca 2, Olímpic de Mora 1, la Canonja 2, Jesús i Maria 1, Bonavista 1, Torredembarra 3 i Alcanar 1, Gandesa 2. És líder el Torredembarra amb 30 punts, seguit del Morell amb 29. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, els resultats també d'aquesta 13a jornada de campionat van ser la Sénia 1, Mora la Nova 1, Godall 1, Sant Jaume 2, Vilalba 1, L'Ampolla 0, Perelló 1, Camarles 1, Catalònia B 3, Tivenys 1, Corbera 1, Pinell 1, Aldeana 3, Horta 2, L'Ametlla 2, Ulldecona 0 i Deltebre 1, Santa Bàrbara 2. Líder d'aquest grup, L'Ametlla, seguit de L'Ampolla. L'Ametlla suma 34 punts, L'Ampolla 28. I acabarem repassant els resultats del grup 20è de la quarta catalana, en este cas 11a jornada de campionat, i els resultats els següents: Xarta 1, Campredó 3, La Galera 2, Alcanar B 3, Jesús i Maria B 4, Tortosa Atlètic 2 i Roquetenc B 4, La Cava B 2. Líder, el Campredó amb 25 punts, seguit del Tortosa Atlètic amb 23.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La presència d'intervals de núvols aquest migdia, aquesta tarda, continuarà a tot Catalunya, fins i tot augmentant una miqueta més, i al Pirineu, on ja s'han produït algunes febles precipitacions, especialment a la seva cara nord, durant aquesta tarda se'n poden reproduir algunes. En general, febles, cota de neu 1.800 metres, però inicial. Segurament anirà baixant fins i tot fins als 1.400, però insistim que seran febles aquestes precipitacions i no descartem que caiguin en d'altres sectors, fora de la cara nord, però també de forma molt minsa i dispersa. El vent destacable, recordem que hi ha hagut ratxes de 70, 80, 90 km per hora en alguns punts de l'Ebre, zones del Pirineu, i aquests vents es poden mantenir. De cara als pròxims dies, sembla que la tranquil·litat voldrà imparar, que les boires s'aniran intensificant, en aquests indrets la temperatura anirà baixant, però a gran part del país el sol i la bonança s'imposaran.
Serveis informatius de Mute.
18è jornades citrícoles d'Alcanar. Del 28 de novembre al 3 de desembre, a Alcanar se celebrarà aquest seminari tècnic que tractarà sobre diferents qüestions normatives i tècniques en l'àmbit de la citricultura. Criteris per al rec, mètodes de control de la mosca mediterrània, el control de la plaga del poll roig o la reforma de la PAC són algunes de les qüestions que es tractaran en aquestes 18è jornades citrícoles d'Alcanar. La inscripció és gratuïta i per a més informació podeu trucar al telèfon de Serveis Agraris al 977 73 23 76. 18è jornades citrícoles a Alcanar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dimecres, dia 7, a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.